Portem molts dies parlant-ne, hem parlat amb les associacions que defensaven que no es duguessin a terme aquestes les llicències per pescar corall vermell a la Costa Brava. També hem parlat amb els corallers, que són les persones que viuen d'aquesta pesca. Us hem explicat el que diu el govern espanyol, però ara volem parlar amb en Sergi Tudela, que és el director general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat. Senyor Tudela, bon dia.
Bon dia.
I volem parlar amb ell perquè el seu departament i la seva direcció general és, si no anem equivocats, són qui van aprovar la moratòria per pescar corall vermell a les aigües interiors de la Costa Brava, oi?
Efectivament, així és.
Clar, l'altre dia parlàvem amb l'advocat dels corallers i ens deia, si vol el podem escoltar, ens deia que la decisió de prohibir la pesca de corall vermell era una decisió política. Escoltem-lo.
Abans del 155, evidentment, són els que han manat i són la Direcció General de Pesca és un càrrec, diguem, que la posen els polítics, no és un càrrec que entri per oposició. Per tant, jo entenc que són ells, principalment Esquerra Republicana, els que van proposar aquest director, el senyor Tudela, i per tant suposo que deuen ser ells els que tenen interès en continuar aquesta mesura.
La decisió de suspendre les llicències o de no concedir llicències per pescar corall vermell és una decisió política, senyor Tudela?
Radicalment no, és a dir, de fet és força desafortunat, no? Representar-ho com un conflicte polític quan es tracta d'un conflicte, de fet no és un conflicte, és una situació de gestió sostenible, no? d'un recurs viu, és a dir, el que vull ser molt ferm en aquest sentit, és a dir, nosaltres som una administració pesquera responsable, d'acord, que òbviament fonamentem les nostres decisions de gestió dels recursos vius en la millor informació científica disponible, que és allò que ens diu la FAO, no? Les Nacions Unides, que és el principi rector de la bona gestió.
L'activitat de los 12 adjudicatarios de las licencias...
L'he tirat això a sobre, disculpi. Deia, perdoni.
Aleshores, nosaltres, quan vam arribar, òbviament eren coneixedors de la situació crítica, no? D'aquest recurs, és a dir, per entendre'ns, una administració pesquera gestiona un recurs públic, és a dir, tant el corall com qualsevol altre recurs viu marí, doncs no pertanyen a ningú en concret, és a dir, els pescadors, doncs, aquella gent que hi viu legítimament de la seva extracció, òbviament entenen l'ús de fruit, d'alguna manera que els hi dona la societat, però l'administració pesquera, per això hi som, no? Per defensar els interessos, diguem, comuns, els interessos de tothom, no? De la ciutadania. Per tant, la nostra obligació és fer aquesta gestió d'una manera responsable i evitar situacions extremes. En el cas del corall, probablement és la situació més extrema, i realment espero que sigui la situació més extrema a la que ens estem enfrontant pel que fa a la gestió d'un recurs pesquer a Catalunya. És a dir, és un recurs que quan nosaltres demanem a aquells que coneixen millor que ningú com està el recurs, que és aquells científics de diverses organitzacions, de diverses institucions científiques de prestigi de tot el món, que són els que millor coneixen aquest recurs, els demanem que ens facin un estudi i 14 persones, torno a repetir, que sobre les quals no hi ha absolutament cap ombra de dubte sobre politització o sobre cap mena de viatge, és a dir, ells es basen en la ciència, la seva ciència, doncs ens diuen que l'única decisió possible, responsable, ens diuen ells, és una moratòria de 20 anys. Per què? Doncs perquè la situació és extrema, és a dir, estem parlant d'una espècie que té un creixement extremadament lent. Són 0,25 mil·límetres de creixement en diàmetre l'any. Una espècie que, a més, té una capacitat de dispersió enormement baixa, és a dir, quan exaurim, quan d'alguna manera anihilem el recurs en un lloc, és molt difícil que es recuperi via larves d'altres àrees properes, perquè la capacitat de dispersió és molt baixa. Per tant, és molt important no destruir el corall allà on és, no? que romangui prou corall per recuperar-se. I després que és una espècie que es reprodueix a una edat molt tardana, entre 7 i 8 anys. Per tant, tots aquests ingredients la fan molt vulnerable a la sobrepesca. Aleshores, el que ens diuen ells és que la situació al litoral de Catalunya és absolutament crític i que l'única decisió diguem, viable pel futur del recurs, pel futur del recurs i de qualsevol activitat que en el futur pugui dependre d'aquest recurs, passa per prendre una decisió, que realment és la decisió més difícil que ha de prendre un gestor, molt difícil, jo li haig de dir que és extraordinàriament difícil, que és la de dir, senyors, no podem continuar l'extracció d'aquesta espècie.
Clar, l'altre dia, sobre això hi ha dues coses. Per una banda, els pescadors ens deien que l'informe que havia fet, els informes que tenia la Generalitat estaven antiquats i que no estaven fets sobre el terreny, i els convidava a anar amb ells un dia perquè ells els sabrien explicar en quines parts sí que es pot pescar el corall perquè n'hi ha més o perquè està més reproduït i en quines parts no. Què en té a dir vostè això?
Bé, nosaltres sempre estem oberts a parlar amb el sector. De fet, nosaltres fem gala d'alguna manera de gestionar amb un sistema que nosaltres en diem cogestió. És a dir, de fet, és la nostra doctrina, diguem que és un sistema innovador que implica fer taules de cogestió on participen científics, participa el propi sector, participa l'administració i també la societat civil. I així estem gestionant moltes pesqueres a Catalunya per satisfacció generalitzada del nostre sector i, d'alguna manera, per reconeixement internacional. Per tant, els nostres estàndards, en aquest sentit, són, jo diria, que força innovadors i força ben valorats. En el cas del corall, nosaltres hem parlat amb ells, òbviament s'han reunit en diverses ocasions a la Direcció General de Pesca, hem parlat amb els científics i, repeteixo, estem parlant d'una situació extrema. És a dir, l'estudi científic s'ha fet amb la millor informació científica disponible, i no és cert que no es basi, o no és exacte, que no es basi en informació sobre el terreny. Evidentment que es basa en informació sobre el terreny de molts anys i moltíssima informació sobre el terreny. De fet, tota la informació sobre el terreny de la que disposen els millors científics que són coneixedors d'aquesta espècie a casa nostra. I no només a casa nostra, sinó a nivell internacional, ho haig de dir molt fort, això. Per tant, és possible que quedi en algun indret alguna població de corall que doni la talla legal? És possible, clar. És a dir, quan els científics ens diuen que el 90% de les poblacions estan en mal estat i estan per sota de la talla legal de captura, vol dir que el 10% potser, doncs, donen la talla. Però això vol dir que hem d'anar a tallar, extreure aquest 10% que ens queda? Potser és un argument que reforça precisament la idea de, d'alguna manera, fer aquestes, tirar endavant aquestes mesures de conservació per tal que el conjunt de la població a casa nostra, en un futur, diguem, a mitjà termini, perquè malauradament a curt termini és impossible que es recuperi, doncs a mitjà termini puguem tenir unes poblacions saludables, i això és la nostra responsabilitat, fer-ho.
Abans d'ahir, la ministra d'Agricultura i Pesca, la Isabel García Tejerina, al Senat, deia que la decisió de donar noves llicències per pescar corall vermell estava tenia el suport d'evidències científiques. Si li sembla, escoltem-la.
La actividad de los 12 adjudicatarios de las licencias están autorizados conforme a una orden. Se limita a una zona del litoral de Girona con una actividad pesquera históricamente menor, no donde el coral está especialmente amenazado. Y de esta manera, insisto, siempre conforme a las recomendaciones de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo.
Això és cert? És a dir, en aquesta zona on s'han donat les llicències hi ha menys amenaça pel corall vermell?
No, això no és cert. És tot el contrari. És a dir, la zona, ara mateix tenim una situació sobre el terreny que és absolutament, diguem, absurda. Des d'un punt de vista de gestió, no té cap sentit, ni solta ni volta. Des d'un punt de vista científic, encara menys. No hi ha un sol científic acreditat, ni cap científic que hagi, diguem, donat suport a aquesta decisió. És a dir, ara tenim tota la pressió pesquera que originàriament a Espanya, l'estat espanyol, permetia en tota la costa de Catalunya, ara la tenim concentrada en un tram de costa extremadament petit, que avui aniria d'Arenys al Cap de Begur, però essencialment és per tot sabut que entre Arenys, diguem, i el que seria el litoral de la Selva no existeix el corall. Per tant, bàsicament és un tram de costa entre el que seria, doncs, la Baixa Costa Brava, no? Tossa, Lloret i el Cap de Begur, una zona on el corall està realment particularment en males condicions, perquè no era la zona central de pesca últimament, en els darrers anys, perquè és una zona que ja està molt sobre explotada i on hi ha zones d'altíssim valor ecològic, com per exemple doncs, les Illes Formigues, que hi estem treballant. A més, en aquest moment tenim un projecte, aquest departament, el Departament d'Agricultura, amb el Departament de Medi Ambient, estem treballant juntament en establir una taula de cogestió de l'ecosistema litoral del Baix Empordà, justament en tota la societat civil de la zona, per tal d'establir mesures de recuperació. I clar, ja ens trobem en que tot just estem treballant amb aquesta taula i ens cau això a sobre, no? Per tant, no és correcte. Ells parlen de la Comissió General de Pesca del Mediterrani.
Això li anava a preguntar. Això és una comissió de l'ONU, no?
És una comissió de la FAO que precisament s'ha inspirat en la nostra manera de gestionar el corall, la de Catalunya, per tal d'establir un pla de gestió l'any 2017 que diu que allà on, en una zona en concret, s'està extraient més d'un 25% de branques de corall per sota de la talla mínima legal, els estats membres, a partir d'ara, estan obligats a fer una veda anual o multianual i comunicar-ho a la Comissió General de Pesca del Mediterrani. Nosaltres ens hi hem avançat un any, és a dir, nosaltres estem exactament en aquesta línia que no és, evidentment, la línia en la qual està l'administració central de l'Estat.
Queda clar. Per cert, la pregunta aquesta és evident, jo crec. Amb la seva oposició al govern espanyol no té por que en els dies que en principi que són, han de ser pocs de l'article 155 l'acabin fent fora?
Sincerament, no vull imaginar una situació d'aquest tipus, és a dir, tenim una relació de treball. Haig de dir que malgrat l'aparença d'enfrontament total entre les dues administracions, òbviament en aquest tema hi ha una discrepància profunda que nosaltres no entenem, i no entenem perquè nosaltres ja havíem parlat del tema, ja hi havia una entesa i veiem que a última hora doncs, hi ha hagut un canvi de línia, no? Però malgrat això, repeteixo, tenim en aquest moment temes extremadament importants sobre la taula, com és un nou pla de gestió multianual per la pesca d'arrossegament de Catalunya, que és central pel nostre sector, i estem treballant intensament conjuntament. Per tant, jo entenc que, òbviament, aquesta és l'administració de la Generalitat de Catalunya, l'administració d'aquest país, i el nostre deure és vetllar pels interessos del nostre país, que va ser la raó per la qual jo estic en aquest càrrec. Per tant, només faltaria que no poguéssim discrepar per aspectes tècnics, com estem fent en el cas concret del corall, i continuar treballant en aquells aspectes en els quals tenim bona sintonia.
Ens ho deia fa un moment, senyor Tudela, aprofitem per parlar del pla per les Illes Formigues. No sé en quina situació es troba i quina projecció de futur té.
Estem avançant, sincerament, estem avançant molt. És a dir, no és fàcil, és a dir, aquí abans he parlat de la cogestió, no? Que és aquest sistema, no?, de gestionar la pesca, en la qual doncs creem unes taules, uns comitès de cogestió, que en diem, en el qual des de l'administració, no?, apoderem als actors locals, és a dir, sector pesquer, científics i societat civil local, no? Estem gestionant diverses pesqueres amb aquest model. És un model molt bo perquè la gent se sent responsable, perquè forma part del procés de presa de decisions, no? Aleshores, aquest model l'hem volgut exportar, escalar un nivell, un grau més, no? I ara el volem exportar a la gestió d'una zona complexa on hi ha moltes activitats, és a dir, és un pla de cogestió multiusos en, diguem, diversos sectors, on segurament el menys rellevant pel que fa a l'impacte és la pesca, sinó que aquí tenim altres activitats nàutiques, recreatives, turístiques, no?, que són més rellevants. Aleshores, des del territori hi havia un clam, no?, per reprendre una mica el vell projecte de doncs, fer algun tipus de gestió racional d'aquesta zona. Nosaltres el vam entomar i et dic que en aquest cas estem les dues administracions, el Departament de Medi Natural de TES, no?, Territori i Sostenibilitat, i nosaltres treballem conjuntament, i la taula de cogestió l'activarem, és a dir, ja vam fer reunions l'any passat, hem estat treballant dins de la casa per tal de dissenyar, no?, com hauria de funcionar aquesta taula, qui hi hauria de ser de cada sector. No és fàcil, quan has de, diguem, d'alguna manera establir un sistema de democràcia horitzontal, no?, que implica doncs, que tota la gent que té alguna cosa a dir ha d'estar d'alguna manera representada, doncs és difícil, diguem, el disseny, no? Ara ja ho tenim tot a punt i la veritat és que molt properament ja farem la primera reunió, diguem, de treball d'aquesta taula.
Qui hi haurà en aquesta taula? Entenc que...
Doncs esperem que hi hagi tothom D'alguna manera hi haurà, estarà tothom representat.
Amics de les Illes Formigues, per exemple. Els, els empresaris d'això, de, d'oci.
De la immersió, dels clubs d'immersió, els centres d'activitats marítim. Diguem que tothom que d'alguna manera té un interès, no? Té un interès en aquesta àrea i en els usos, no? D'aquesta àrea lligats als valors naturals, òbviament, de la zona. Per tant, la veritat és que n'estem molt, molt satisfets de com està avançant i molt aviat. Jo sé que els processos de vegades prenen una mica més de temps del que haguéssim volgut, ens hagués agradat ja posar-la plenament en marxa l'any passat, però hem necessitat aquest any realment per dissenyar el sistema de funcionament.
Senyor Sergi Tudela, director general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat, moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí.
Al contrari, gràcies a vosaltres.
I que tingui molt bon dia.
Igualment, gràcies.